A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Ramon Casas i Carbó. Aquest és el protagonista d'aquest 2016, l'home del qual en commemorem el 150è aniversari del seu naixement, l'home que va pintar per la burgesia, però que també va pintar alguns dels quadres que expressen millor els conflictes socials de la Catalunya i sobretot de la Barcelona de finals del segle XIX. Isabel Coll, a finals dels anys 90, el 1999, va editar un llibre titulat Ramon Casas, una vida dedicada a l'art. El llibre tenia com a protagonista la seva portada un dels grans quadres de Ramon Casas, un d'aquells quadres que es pot veure o que es podrà veure al Cercle del Liceu, perquè és el lloc on està un dels grans quadres de dones de Ramon Casas i és precisament la seva parella, la que va ser en el seu dia la seva parella, en qui es va emparellar l'any 1905. És la Júlia Paraire. Ella tenia 18 anys, ell en tenia 39. Es va captivar així d'una revolada d'ella i em va fer un magnífic retrat que és la portada, o va ser la portada d'aquest llibre sobre Ramon Casas que va escriure Isabel Coll, i on es relacionen les més de 700 pintures de Ramon Casas. Ja no parlem dels dibuixos o de la resta d'obra d'aquest insigne pintor català. Casas agrada a tothom perquè es troba en la mida justa. Ni en el seu dia es va abocar directament a un art molt trencador, però tampoc va caure en l'academicisme. Un llibre que li va portar a l'Isabel molta feina i que no totes les editorials els venia de gust publicar, perquè entenien que es tractava d'una obra molt, molt feixuga des del punt de vista de les dades, tot i que, com diu Isabel Coll, el llibre està pensat perquè aquells que es vulguin acostar per primera vegada a Ramon Casas tinguin tota la informació i per aquells que ja l'hagin estudiat també tinguin totes aquelles dades que els interessen. Una aproximació a l'home i a l'artista de la mà d'Isabel Coll.
Clar, aleshores, aquí és el repte. O sigui, per fer això, o sigui, ha costat, però és clar, què vol el catàleg raonat, són 700 obres fotografiades. 700 obres vol dir 700 fotografies anant casa per casa de diferent gent. 700 no, perquè algunes no hi ha anat, evidentment, però és un dir, anar casa per casa. Però què suposa anar casa per casa? Anar casa per casa suposa, primer, telefonar amb aquella gent. Primer que et coneixin, buscar algú que puguis fer referència. Et conviden a prendre un cafè per conèixer-te. Després diuen, bé, d'acord, passa el pròxim dia. Tens que anar, puc portar el fotògraf. O sigui, de vegades hi ha cada fotografia d'aquestes que diria que he tingut unes 6 o 7 visites a la casa. No?
Hi ha moltes fotografies amb petites històries que mereixerien comentar-se, no?
Totes.
Ho dic en el sentit, quan es va començar a gestar aquest llibre, d'on partia?
És que és això, és que és això.
D'on es partia? Fins a quin punt es coneixia l'obra de Casas, estudis de Casas, etc.
És que el llibre de... A veure, és que m'he quedat amb el cinquè de carrer. Ell va fer quart, l'art hispànic, va fer això, i després a ser una altra assignatura. Va dir, ara sí que toca fer Rossinyol Rossinyol. I el doctor Alcolea em va dir, què és que Rossinyol? Bé, aquelles coses, no? Diu, però hi ha cases, va dir, hi ha cases, hi ha cases. Jo vaig pensar, esclar, penso que tenia 22 anys, hi ha cases, vaig pensar, però hi ha cases. Vaig pensar, val. Tal que, aleshores, clar, vaig saber el que deia el doctor Alcolea. M'ho he sabut més amb els anys, no? Però, veritablement, vaig saber el que era cases, no? I que també ho sabia Rossinyol, el que era cases.
Però és a dir, hi havia un interès per cases, però no una especial motivació d'entrar.
No, és veritat, aleshores, clar, vaig fer el treball, el que m'ha anat perfectament, vaig passar-me dies i dies i dies a la casa de l'Ardiaca fent buidatges, anant al diferents punts, el cercle artístic, buscant, i va quedar tota una sèrie de documentació que vaig deixar-ho, vaig acabar la carrera, i aleshores la tesina la vaig fer d'arquitectura, o sigui, sense voler, la vaig fer d'arquitectura. Però quan va ser el moment de plantejar-me la tesina, va passar un fet que vull repetir aquí, no?, que per mi va ser essencial, que va ser, primer, la desgràcia de que va morir el meu avi, el 3 de l'avi Miravent, Josep Miravent, el 3 d'abril, i el mes de setembre, el Noel Clarassó, un dia al jardí de casa dels meus avis, diu, mira, diu, com ha mort el meu amic, Diu, jo veig que jo el seguiré molt aviat. Diu, et deixo tot l'arxiu que puguis treballar amb el que vulguis i el que facis, no? El que facis, el que vulguis. Diu, a partir, diu, per la Mercè pots venir a buscar el meu arxiu i fes el que vulguis. Clar, aleshores em vaig, el dia de la Mercè, dia següent, em vaig anar a casa als Clarassó i vaig trobar cartes inèdites, vaig trobar un fons importantíssim, que vaig passar-me, doncs bé, durant tres anys, antic dia rere dia. Llavors va ser quan vaig canviar. La tesina ja l'havia feta, la tesi és que la volia seguir fent d'arquitectura, acabant tot l'urbanisme Sitges, i vaig dedicar-me, vaig pensar que allò no es podia desaprofitar. I va ser com...
És a dir, que va ser sobretot...
El Noel,
no sé,
va ser...
El Noel Clarassó que va...
El Noel, això no dic que no ho hagués fet, però que canviés la tesi, esclar, aleshores ja he viscut amb Ramon Casas, es pot dir, tota la vida. Esclar, aleshores, Ramon Casas sí que havien sortit molts llibres per fer del tipus dels altres que dius tu, fotografies, però com a rossinyol vaig pensar que sí, i potser no és que vulgui ara dir, però Casas vaig pensar que no, que Casas és el millor pintor que hem tingut i que Casas mereixia una altra cosa. O sigui, i mai he caigut amb la tentació de la que vaig caure amb Rossinyol, no?, de fer-lo una cosa més simple, més senzilla, i que et vaig dir que no, que Casas tenia que tenir una obra digna i que si per aquí no passava, no? Hauries pogut fer-ho amb forces editorials, no creguis, no...
Començo per aquí, després de tants anys, Casas és el millor pintor que ha tingut Catalunya?
Bé, és clar, això ja, situem-nos les èpoques i la...
Situem les èpoques i després dels anys de treball que ha portat aquest llibre.
Si considerem a Picasso, que és català, evidentment és Picasso. Això és una cosa que no cal, no? I com jo el considero que Picasso és català, encara que sigui de Màlaga, però és clar, Picasso està per sobre de tot. Però bé, per sota de Picasso ja, jo s'ho tiro ja a un dels, evidentment, el primer, si no el primer, sí... Situaria Ramon Casas, i sobretot quan hi vas entrant a l'obra vas veient la capacitat que té. Però hi ha una altra cosa que els falsos Ramon Casas és que es noten tant que són falsos, no costa, amb altres personatges costa una mica més de poder-ho veure, em sembla a mi, no? Però Casas és tal la força que té del dibuix, la manera de plantar la taca, que hi ha uns defectes en molts dels quadres que he anat veient que no són Casas i estan signats com Casas, que veritablement demostra la vàlua que té en els dos aspectes, com a colorista i com a dibuixant.
Es tracta més aviat de pintor que marca la seva època que no una època que veu néixer un pintor?
Més pintor que marca la seva època.
És a dir,
és un pintor que marca la seva època, certament. És un pintor que des de l'any 83, que 82, 83, que és quan es posa la primera obra, 81 a París, veus que agafa la influència espanyola, veus que s'assembla a l'obra, s'assembla a Sargent, i veus que va agafant tota l'època, que això és interessantíssim. En el llibre va i anat posant fotografies que es veu com juga amb el Velázquez, juga amb la fotografia, no sé si l'has fixat en alguns aspectes, no?, que és interessant, i intentat anar buscant, no?, a veure aquests lligams, i això sí, París, des de Manet i anteriorment, que hi havia aquesta de la Croix i tots l'interès per Espanya. Però després, esclar, ell ja es troba amb un impressionisme, amb tot aquell moviment impressionista, que veritablement sorprèn, no?, perquè no els coneixen tant de prop, tant com sembla, no? El que els coneix més és Utrillo. Utrillo, per el que he anat veient, sí que té més contactes amb tots ells. Però el Ramon Casas són gent molt independent, van molt a la seva, i sobretot gent que van absorbint tot el que van trobant i van fent la seva pròpia pintura a través d'un punt de partida.
De tots els de la seva generació, és el més independent de tots?
A veure, és que
són... O que es pot permetre... més independència?
Home, evidentment, és que és clar, és que la manera que poden viure, és que mira, totes les coses, per sort o per desgràcies, els diners poden molt, vull dir, això és una trista realitat, però és que és així, no? És a dir, això, el món del diner ha estat tota la vida igual, és clar, el que es podia, que vull anar a veure Frans Hals, perquè m'agrada Frans Hals, doncs me'n vaig cap a Amsterdam, que vull anar a veure París, em vull anar a Nova York a repassar sis mesos, clar, això és unes facilitats que evidentment no les tenen els altres, no? Però és clar, aquí té que haver una sensibilitat per poder portar això. Jo el que em queixo de si Casas, per exemple, hagués tingut la sensibilitat literària o l'interès que diríem per la cultura que tenia Rossinyol, aquí estaríem parlant d'un dels primers mundials, eh? Si s'haguessin agafat aquestes dos, els dos amics, si un hagués agafat la força pictòrica i l'altre l'interès pel món, perquè Casas, això sí, de cultura, d'aquest interès cultural, interessava la guerra, interessaven els boers, interessaven tota una sèrie de problemes, però tampoc
no s'hi trencava el cap
en absolut.
En parlarem d'aquí uns moments. Jo començo pel final. Per què agrada tant Ramon Casas?
Mira, suposo, primer, perquè les obres són atractives, no totes, perquè, esclar, a mi em fa gràcia, perquè, esclar, les quatre cases és conegut, però també és molt desconegut. Moltes obres de les que veureu aquí en el llibre no es coneixien mai, no? Però, esclar, per què? Perquè, per una banda, fa el que en alguns moments fa el Just Millier, o sigui, per una banda fa Velázquez, segueix Velázquez. Quan hi ha el pòsit de Velázquez, a la força té que agradar, perquè agafa les matisacions velasquenyes, agafa els grisos, posa els roses, posa... Bueno, ja no és... això ho té, clar, en aquest moment agrada. Quan és el moment, diríem, més impressionista, l'època de París, per què agrada? En tothom. Agrada en tothom perquè en molts casos està amb el Just Millier. És a dir, per una banda, agafa, no arriba a ser trenca totalment, sinó que arriba en un punt concret.
No és un pintor d'extrems.
No és un pintor d'extrems, tot i que a vegades, és que amb això no vull arribar a confondre, però no és un pintor d'extrems.
Ell és conscient d'això? De fer això per...
No. Ell fa el que
ell fa,
el que li dona la gana, sense tenir cap mena de problema, i això sí que es veu claríssim en les seves obres, els temes. Va fer un Garroteville, si no el fa perquè no li agrada, és que, esclar, no es pensaria que ningú el compraria, no? O bé la càrrega també no compraria ningú, esclar, totes aquestes coses, però es veu allà una càrrega de sensibilitat terrible. Jo quan veig la càrrega, o veig el Garroteville, si t'hi fixes, jo vull que t'hi fixis sobretot amb l'espai del Garroteville, com és aquell espai tancat, allà tothom està oprimit, tot al voltant hi ha gent, o sigui, i la persona que està a punt està allà al centre i tot està tancat, veus la processó de Corpus, veus que fa un circuit que aquella processó, tu saps per on te passarà, veus la càrrega, i tot aquell espai buit que tothom s'ha anat cap allà. O sigui, això no surt perquè sí, surt perquè hi ha una sensibilitat a dintre, una capacitat gran de composar.
Com que en la majoria de vegades la biografia de Ramon Casas, almenys per molts ciutadans, sí, ha anat a cavall de la de Rossinyol, sí, i de la seva coneixença, sí, a veure, per on comença la història de Ramon Casas? Ramon Casas ve d'una família acomodada, ve d'una família...
Sí, una família... El pare era... És un altre d'aquests americanos que van a Amèrica, fan fortuna, ve gran aquí, es casa amb una noia que ve d'una família d'industrials, i a partir d'aquest moment, doncs mira, ell sempre pot viure bé al carrer Nou de Sant Francesc, que en aquell moment era, també vivia Roig i Soler, per exemple, havia viscut Roig i Soler. Clar, una família benestant, que no els hi falta res de res, i que tenen de tot. Hi ha una fotografia també dels pares, que vaig trobar al final d'aquest llibre, també, és clar. Penseu que a partir del catàleg d'aquest llibre en tinc molts més de cases que es tenen que posar, però és que tenia que tallar-ho en algun moment. Jo ja sé que n'hi ha més i que en sortiran més. Jo en tinc també cases, l'altre dia contava que tinc una vintena de quadres per posar, no? Però bé, el dia que si mai es fa una reedició, doncs ja farem... I bé, una família benestant, que es guanya la vida i que ell li permeten tot, però va al Col·legi Carreres, que estava allà al carrer Alfons XII, a Sant Gervasi, i als 11 anys, 12, diu que ell no vol estar més estudiant ni vol fer res més i que se'n va, que vol anar al taller, a un taller de pintors. La família, com estan, tenen moltes coneixences, el posen al millor, que és el Joan Vicenç, que en aquell moment era el taller més considerat, i està allà fa uns bodegons i l'ensenyen tal. I penseu que als 15 anys se'n va a París, És que, ara imagineu-vos ara que als 15 o 16 anys se'n va a París, o sigui que ell neix i al cap 61, sí, als 16 anys està a París, vull dir que quan veus això penses, doncs no sé què ens queixem ara, també s'ho passen bé.
Això és una joventut afortunada, perquè fricció amb la família no n'hi va bé ni una.
Ni una. Vam passar totalment que fes el que volgués el nen, no? Això sí que, no sé si et vol dir tenir una...
Alguna cosa, això, però en fi, el nen vol estudiar, doncs que estudia.
El nen se'n vol dir que se'n vagi a París, perquè, bé, això també es té que dir que hi havia el seu cosí que estava estudiant Medicina a París, i el Miquel Carbó, i és que aleshores va perquè el cosí allà.
Sí, perquè anar a París als 15 anys, jo no sé si ell tenia...
No tenia, o sigui, van anar a la Llulursin, són divertidíssimes, hi ha unes cartes aquí, totes les cartes que he anat trobant a la família, que els agraeixo moltíssim, doncs les transcric dintre del text en trossos, i al final totes les notes, totes senceres, no? I són divertidíssimes perquè ja quan arriba es troba amb l'enterrament del Gambetta, i bé, és divertidíssim, s'enfila dalt d'una farola, bueno, explica tot ell, és divertidíssim.
Aquest cas és dels 15 anys, admira amb algú en el món de la pintura...
El Velázquez. Llavors és quan es posa al taller de Carolus Duran, segueix Carol Urdrani, segueix la moda espanyola, és quan ella l'any 83 es fa l'autorretrat, que és molt mal, és divertit, el vestit d'espanyol, assegut, en plan vestit d'espanyol, i el que fa és, per donar-se a conèixer d'alguna manera, es vesteix ell el dia de la inauguració vestit igual que el quadre, i anava ensenyant-se ell mateix, perquè em deia, soc l'autor d'aquest quadre, no?
Era un bon comerciant?
Sí, li agradaven
els diners,
Sí,
en el sentit de les relacions públiques era una persona que...
Li agradaven els diners al final. Al final li agraden molt els diners de joves, clar. No li feien falta. Mamà, enviem diners, li va, en seguida hi ha cartes que escriu amb el seu cunyat, oi, Eduardo, envíame dinero, o l'altre, o sigui que tots van, no hi ha problema. Això després, quan està a Madrid, per exemple, de l'Eduardo, no? Però vull dir, no he tingut mai problema. Em sembla que era molt mimat, Molt mimat. Ell no es casarà mai amb la Júlia fins que no anirà a viure mai més amb la Júlia fins que es mora la seva mare, O sigui, la cosa ho té molt clar. Això sí, veus, amb la Júlia no la van acceptar gens, no?
La seva dona.
La seva dona.
Què li marcarà especialment en aquests primers anys des del punt de vista d'artista?
Li marcarà, jo crec que a París el que li suposa són les ànsies de conèixer, perquè a l'any 83, quan ella exposa això de Velázquez, que és influència de Velázquez, ell ja veu que hi ha un altre món i es té que canviar. Aleshores és quan ell marxa cap a Andalusia, va amb Barrau, se'n va a Andalusia. També li interessa Goya, hi ha unes cartes que diu, com ho diu, envia'm els gravats de Goya a la seva mare, compra'm, si els diem la seva germana, busqueu algú que en compri els gravats de Goya, o sigui, li interessa Goya, li interessa Velázquez. Clar, tot això és un pòsit que es demostra, això també ho vull dir aquí, amb alguns dels seus retrats, i es veu l'influència de Goya. O sigui que és interessant veure això. I després ja veu aquest interès. El que passa que l'any 87 ell es troba malament, té alguna cosa pulmonar, problemes, i ell té que quedar-se aquí a Catalunya, i no serà fins l'any 91 que torni a marxar a París.
Quan començarà a conèixer els de la seva generació? Marxant a París tan jove, després anant amunt i avall, ell hi tindrà interès en conèixer...
Sí, els coneix, aquí tots són els mateixos àmbits, a través de Clarassó, Barrau, tots aquests són amics, Rossinyol, Rossinyol i Clarassó es coneixen, tots ells vivien, clar, un món també és un món petit, tota aquesta societat es coneixia entre ells, i a més també, el Rossinyol i tots viuen pels mateixos barris, coneixen la mateixa gent, clar, era lògic, anaven els mateixos, era lògic que es coneixessin, no? I ben aviat, en aquestes èpoques ja es coneixen.
En casa es diu alguna cosa dels seus companys?
No, mai.
Mai.
Sobretot dona records, coses personals, sí, però de referències en quant...
A l'art, a la manera...
Això és el que em queixo, però el Rossinyol tampoc.
Això és el Rossinyol tampoc.
Això és el que em queixo més d'ells quan llegeixo les cartes, que siguin...
Són poc donats.
Que de vegades em sap greu, no? Perquè, esclar, tu altres sí que és divertit, tot és divertit el que t'expliquen, què hem fet, com s'ho han passat, si han lligat, si no han lligat, perquè és clar, hi havia de tot, no? Però el que m'agradaria és que em diguessin, mira, he anat a veure tal pintor i m'ha agradat, o no, i això, la veritat, és que no els importa gens.
Em sembla que alguna vegada t'ho havíem preguntat, qualsevol persona mínimament intel·ligent com Rossinyol, suposo que alguna cosa de casa es deuria envejar.
Jo suposo que sí, però és que segur, o sigui, a veure, jo veig que ho notes amb el que compra el Cau Ferrat. O sigui, per exemple, compra el Molent de la Galet. I el Molent de la Galet és que per mi és la millor obra de Ramon Casas i la millor obra d'aquest període de l'impressionisme, per mi la millor obra d'aquest període, no? Clar, això el compra Rossinyol. O sigui, Rossinyol compra aquesta obra. I veu que allà hi ha tot el que ell havia vist a París. És una síntesi del llopunisme, és una síntesi... Bé, diríem que ara una composició novedosa, i allà hi ha Gavarni, hi ha de tot allà. Clar, i allò ho compra ell. Per què? Perquè ell no en va fer mai una obra tan atrevida. Sovint que comparis les dos vistes del Molent de la Galet, del Rossinyol i del Casas, el Rossinyol és lineal totalment, en canvi Casas el que fa és captació atmosfèrica d'aquell indret, no? I després veus que els retrats d'aquells dos nusos magnífics, per què els compra? Per Rodin, perquè ell és una influència gran de Rodin, aleshores estava en moda, o sigui, veus que tot el que veu que hi ha novedors en Casas el té el Rossinyol, o sigui, Rossinyol tenia que admirar-lo moltíssim a Casas, I vaja, és que el va ser que eren tan bons amb això, mirar-lo, no en absolut enveja ni molt menys, perquè tots dos, si en casa es admirava Rossinyol pel tot el que suposava del seu caràcter, de la seva sensibilitat vers el món de la literatura i les arts, i l'altre l'admirava doncs, per la seva capacitat pictòrica. És ben bé. Per això sempre dic que si hagués estat la mateixa persona en parlaríem ara aquí d'un geni de la pintura.
Hi ha un aspecte que comentàvem amb en Ron i arran d'aquestes cartes. Cases no li van faltar mai diners, però on va viure de la pintura?
Si volia, sí. O sigui, primers
si
moments,
volia, sí.
Sí, la primera obra que he trobat, això vaig trobar en una carta que envia des de l'Havana. No, perdona, carta, un article que li fan en un diari de l'Havana, que li diuen que, el que li fa el comentari, diu que la primera obra que va vendre, això no ho sabia, em vaig entrar a través d'aquest article, que sortia en un diari de l'Havana, que la primera obra l'havia venut a una ballarina cantant, que es deia Mr. Judic, Mrs. Judic, que era... Una, i ella diu, sí? Diu, i era una cursa de braus. O sigui, sempre es havia dit que la primera obra que havia venut cases va ser una obra a la Sala Parés l'any 92-93, que es va començar a posar vendida un ròtol, perquè va sortir un article a Tele Barcelona, posar el ròtol vendido. Allò ens considerava que era la primera obra. Però no, així seria l'any 80 que havia venut una obra... Però bé, passa temps de sequera, que demostra aquí què és el que fa. Passa ben retrats de les seves famílies, dels seus amics, retrats preciosos, divins, però... retrats familiars, en aquesta dels anys 87 fins any 90, escenes intimistes, però ja quan va parir, clar, aquelles obres aquí sorprenen, evidentment, quan veuen aquelles coses grises i tal, tenen que sorprendre, però ell no se n'està, deixa estar. Llavors l'any 94 és quan ja fa el Garroteville, i després el que ven molt són aquelles xules que les ven com a xurros ja l'any 97, que la veritat allò ja són com a... vaja, no sé, són excuses cromàtiques perquè són un cap petit i un mentón, però esclar, ell jugava, però és que clar, de vegades no ho veiem, pensem, l'Utrillo, això és una cosa que jo no entenc gaire de l'Utrillo, perquè l'Utrillo critica aquesta etapa a pel i ploma, i veritablement crec que la té que criticar, diu, mira, no em poso l'exposició del 1900, diu, no poso cap obra de perquè de Manoles xules no em poso cap, no, perquè no, no m'agrada, tal, 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 ell ho diu, el mateix Utrillo, no? Però esclar, jo crec que es tindria que adonar-se que el que fa amb aquelles xules és l'excusa per jugar amb el color i fer uns cromatismes, uns jocs cromàtics, uns vermells i blanc, que molts cops, és que això també d'alguna manera m'ha fet veure aquí, que juga amb uns colors que recorden els vestits dels toreros, uns cromatismes que recorden molt les tonalitats, els contrasts que porten els vestits dels toreros, i és interessant, clar, li agradava moltíssim els toros, no? Com Picasso, igual.
A veure si això és un tòpic o no, és el més dibuixant de tots els pintors de l'època.
Això sí, sí, és un dibuixant esplèndid, és un dibuixant extraordinari i genial, eh? És un dibuixant magnífic. El Tonell també potser després a la seva banda i tal, no? Però com a dibuixant és que és extraordinari en tot tipus de tècniques, surreeixit, sí, sí.
I és una pintura en la qual el dibuix no se percebeix precisament.
Sí, sí, en algunes sí.
En algunes sí.
A veure, són obres que a vegades t'enganyen. A vegades t'enganyen perquè et sembla que després de posar el color que sota no hi ha dibuix. En canvi, són les obres que s'aguanten amb un dibuix, però esplèndid. Ara, no és un dibuix insistit, és un dibuix que en té prou en posar, fer la figura i després posar...
Fer la composició,
i la composició i no és gens insistit, o sigui, no veurem contorns a la manera d'un David, no? Però, en canvi, hi ha un dibuix. I esclar, aleshores, quan hi ha un dibuix a sota, tot això dona... el suport de la pintura. Després ja pots posar-li tot el que vulguis, però quan tu aguantes, quan veus una hora, després ja pots posar-li tot el que vulguis i pots trencar el que vulguis, però ja hi ha un suport. Que és el que fallen els que imiten en cases. Els que imiten el cas, hi ha unes errades bestials de dibuix. Clar, llavors què fan? Fan la taca, una taca vermella, una taca grisa, però clar, tot allò cau, el braç és tort, el nord, aquell en canvi, crac, en un moment, però no és que sigui un dibuix insistit, ell s'ho planteja, i a partir d'aquell plantejament de dibuix el que fa és treballar amb el pinzell.
Un altre dels tòpics, és el pintor de l'espai.
El pintor de l'espai?
O de la concepció de l'espai, de l'aire.
Ah, de l'atmosfera, del pintor de l'atmosfera. No, és que com abans hem parlat de l'espai...
Sí.
En quant als pintors d'aquí, sí, és el que més ho copsa. L'interès per l'atmosfera el copsa. O sigui, a veure, el Mas i Fontdevila i el Roig i Soler també tenen aquesta, però ja és un tipus de llum, més de llum de l'escola de Posilipo, de l'escola de Portici, de la... o sigui, és un llum més física, diríem, més que es pot tocar, no? En canvi, la llum de casa és un altre tipus de llum, una llum més, tot és més aèria.
És més etèria.
Són dos tipus, no és que en tingui més interès que l'altre, no, però són dos tipus, un més físic i l'altre més etèric.
Com tracta la figura humana?
A veure, la persona que té al davant, això també té una influència gran amb Goya, amb això, no? O sigui, quan és la manera de captar-la, el que ell sent per aquella persona, tot i sent realista, tot i sent captant perfectament aquella, la figura, aquella persona, però és el que ell veu amb aquella persona, que és la realitat, però és el sentiment. I això, per exemple, amb la Júlia es veu, la dona és fantàstic, perquè a l'any 1906, que és quan la coneix, la Júlia, cosa que també hi ha moltes obres que són fetes de l'any 1898 i 1870, no 70, no, que dic jo, 90 i tal, que diuen Júlia, si la Júlia no la va conèixer 1906, vull dir que són coses impossibles, no? I estan en catàlegs de Sotheby's i tot arreu, de vergonya. I el 1906 coneix a Júlia, llavors la portada, he posat dels primers retrats que fa la Júlia, esclar, retrats que tots són apassionament, que tot és uns ulls, allà demostra que hi ha una passió entre els dos bestial, no? I a canvi després ja la va fent, ja que la passió ja sabem que tots que va minvant, perquè és una cosa lògica, no sé, estaríem tots morts, però va minvant, i llavors ja la veus que després ja la posa amb un mentó. Aquesta és quasi nua, és un mentó que li agafa, que tapa el res, després és una sensualitat estrena, i després ja la va posant vestideta més sensual, després ja la va posant amb pells, després ja la va posant amb barret i pells, després ja la va posant amb un abric, després ja li posa un brillant a davant a primera perquè es vegi que està casada. O sigui que la vas veient que dius, Déu meu, que és trist la vida, no? Des del 1906 a l'any, sí, vas veient uns canvis brutals, però és la realitat, és així, és la vida, no?
Ens queda encara parlar del color, però per què Júlia és la protagonista de la portada? Dins de tantes coses maques que hi ha en cases...
Sí, aquest quadre de la Sargantaina m'inté, és un quadre que m'inté subllogada, no? O sigui, jo quan veig aquesta dona... entenc tota la passió de cases, no? Per mi, o sigui, la passió que sentia per aquesta dona la transmet d'aquesta manera, suposo que la passió a l'art també la transmetria si una persona pot sentir una passió de la dona i transmetre-la així, la passió de l'art també la tenia ell, no? O sigui, per mi és com un dualisme, o sigui, la passió que sent per ella, que aquí queda transmesa magníficament, perquè veritablement ho és, els ulls d'aquesta dona, és que és una cosa, quan la veus al cercle del Liceu, dius, Déu meu senyor, no, això és una cosa, perquè la posició, vull dir, està totalment abandonada, fes el que vulguis, no? És una cosa claríssim, no? És magnífic, no? I els ulls també, o sigui, bé, no, si ho vegin, perquè jo semblo que encara que estigui explicant. Hi ha també, com a quadre, també hi ha la vessant d'ell, la tècnica, la portada també permet veure's la pinzellada, el valor de la pinzellada, que també m'ha agradat veure, també com, o sigui, és un detall. I després una cosa que és molt curiosa, el cabell que tants no saben fer, si us heu fixat, molta gent que el cabell queda com si fos un barret posat al cap, però ell no segueix tant la tradició que en aquell moment estava, posa després, juga ja amb els roses i afegeix altres colors, i posa carbasses, i posa blaus, i posa verds, vull dir, una riquesa abundant d'efectes amb aquesta mateixa, el vermell, també el blanc, també juga per amb el blanc, és a dir, va arribant a molt. Després, posteriorment, torna al final de la seva vida, com us he dit abans, agafa la gama aquesta dels toros, dels vestits dels toreros, cosa que és una cosa que em sorprèn moltíssim, però que és important. Vaig anar-ho mirant comparant-ho, i veritablement sí, segueix, va ser una... anava mirant molt les games. El negre també juga molt, Luisa, veus el carbassa, moltes altres vegades, i va enriquint la paleta. I al final de la seva vida veus que torna Velázquez, és a dir, al final de la seva vida fa unes obres en les quals torna Velázquez, és a dir, torna amb uns grisos velazqueños, és a dir, sembla que hi hagi com un retorn en un primer moment amb uns fons, amb unes tonalitats, un altre cop la figura espanyola, que recorda un altre cop la pintura espanyola. O sigui, va des de solucions més agosarades, més agosarades als anys 90 i ja també després als principis de segle, i al final ja torna a anar una altra vegada amb Velázquez.
torno al principi, les millors cases són els museus o no?
No.
No.
No. Hi ha de tot. O sigui, el millor cases, per mi el tenim Sitges, i no és per dir-ho, perquè no tinc per què ni dir que Sitges ni no Sitges, però hi han cases en col·leccions particulars, extraordinaris, que val la pena. La col·lecció de Thyssen, per exemple, que ara està exposada, té un molt bonic, també amb unes gammes de blancs magnífics, la col·lecció de Carmen von Thyssen, que és una obra que l'interior a l'aire lliure, esplèndid, molt interessant, d'una època determinada. Fins ara havia estat en col·lecció privada, ella fa 2 anys o així que el va comprar. Hi ha obres, moltes obres que estan en col·leccions privades, moltes, i tenen la gran sort de tenir les col·leccions privades, vaja, tenen la gran sort. Però, per exemple, la que hi ha al Museu de Barcelona, el Plein Air, que és tan coneguda, sí, que el Plein Air, ell no li agrada gens aquella obra. Ell escriu una carta que diu, ha enviat a la seva germana, i aquella obra que ha passat tan coneguda, que tant cases...
En parla molt del que fa?
En puntuals, Tu he fet un quadre d'una dona asseguda, no sé què, que presentaré, però no m'agrada gens. Tu és del pitjor que he fet, no sé què, li escriu amb la seva germana. I després veus que és aquella que ha tingut tant èxit, que està al museu, i hi ha unes contradiccions que... Però diu, faig perquè agradi, perquè tal, ho explica ell amb una carta, no recordo ben bé, però ho explica amb una carta ell. O sigui que de vegades tenim... I després també hi ha, per exemple, hi ha sorpreses, perquè la col·lecció Thyssen a Madrid, per exemple, el catàleg de la Thyssen, hi ha un quadre que no és d'en Casas, que està firmat, es pensen que és del Casas, no és del Casas, sinó és d'un pintor que es diu Maurice Lobre, pintor francès, però ho bo, que està firmat a mon ami, a mon cher ami, no sé quin nom, Maurice Lobre. Doncs bé, això no ho van saber veure. No van ser, aquest està firmat, sí. Llavors posa en el catàleg de la Thyssen, posa no sé què, no s'entiende lo que pone una dedicatoria bany. I en el vidre, en el mirall, que és l'autorretrat del Maurice Lobre, en el mirall hi ha un paper que posa Ramon Casas, R. Casas. Eren íntims amics ells dos, no? Llavors ell, inclús hi ha un quadre aquí, que ell, en el llibre hi ha un quadre del Maurice Lobre, un autorretrat, que li fa un retrat amb el Casas, no? És a dir, eren íntims amics. I llavors una targeta que l'Obre, que en Casas li envia a l'Obre per dir-li qualsevol cosa, no? I l'està posada allà. Doncs bé, Sotheby's de Nova York, va sortir de Sotheby's aquest quadre, va dir que era Ramon Casas, i va ser autentificat com a Ramon Casas i fet el catàleg pel director del Casón del Buen Retiro. Clar, quan vaig trucar en seguida amb el Llorenç, el de la Thyssen, dic, escolti'm,
sisplau. Hi ha casos d'aquests?
Sí, molts. Però aquest és el retrat de l'obra, uh-huh. I és el retrat de Casas fet per l'obra, és que eren íntims amics. Però com aquest vaig trucar al Llorenç, dic, sobretot no se us ocorregi postar-lo, perquè és clar, tragueu del catàleg, està al catàleg, si la gent el pot anar a comprar i està com a Casas.
A l'hora d'estirar el fil de la història i la vida, l'obra de Ramon Casas, quina era la part més desconeguda de tot? De tot plegat.
És que és tot una mica en general, perquè inclús el dia del naixement, que també me posaven el 5 de gener, és el 4, vull dir que tot, és que en el fons és que pensa que la pintura, bueno, no tinc que explicar-te res en tu, però és que la pintura catalana no està gens estudiada, és una llàstima, no? O sigui, la gent no s'ha dedicat a estudiar-la. Clar que dedicar-se a estudiar aquest personatge vol dir moltes hores i molt de temps. Jo això no puc pas que demanar a la gent que es dediqui si no tenen algú que els ajudi, que els hi financiï alguna institució, alguna...
A veure, estem parlant d'un pintor especialment prolífic, no?
Molt prolífic, molt, i de dibuixos, no en parlem, de dibuixos en tinc moltíssims. Aquí el catàleg ronat només és de l'obra pictòrica, doncs clar, el problema és fer el catàleg ronat dels dibuixos, que serà impossible de fer.
Ell no va parar en cap moment?
No va parar en cap moment. No
és que això és el que dona la sensació,
no? Això
dic,
una vida dedicada, sí, a l'art. Perquè és que no para en
cap moment. No va parar en cap moment.
Inclús quan escriu les cartes amb la seva...
També dibuixa.
Dibuixa. Clar, vull dir, és imparable, no? Fins al final de la seva vida dibuixa, pinta, dibuixa. Clar, aleshores és una vida dedicada a l'art. I al final, també, quan parlen del paisatgisme, no parlen mai del paisatgisme de Casas. Hi ha uns paisatges esplèndids al final de la seva vida, uns paisatges de Tamarit que són esplèndids, i això també són plenament desconeguts, els paisatges de Tamarit, i són uns paisatges però esplèndids, no? És clar, aleshores penses falta, que faltava tot això, i intentat de molt bonament i pogut fer, doncs fer el que he pogut.
Anant casa per casa, hi ha sorpreses?
Ui, moltes. Podria, jo sempre dic que podria fer un estudi sociològic de tota la gent dels col·leccionistes de Barcelona.
I no sé si de gent que li pregunta a l'Isabel Coll, escolti'm, què és de veritat, no és de veritat, no sé què, o no sap què té vostè aquí penjat, o no, coses d'aquestes.
Això ha estat horrible després de sortir aquest llibre. Després de sortir aquest llibre, clar, ara ja tinc que dir que no, ja l'altre dia vaig quedar, dic que no, que no vaig més a les cases perquè a veure quadros,
perquè ja
estic superada, perquè és clar.
Hi ha més del que hi ha aquí?
Jo en tinc de posats, que són cases, en tinc una vintena més, perquè és clar, penseu que això fa un any i mig que està entre editorial i tal, que he sigut bastant escanejant tot, s'ha volgut ser bastant acurat i tal, no? I és clar, jo tot aquest temps he tingut una vintena més de quadres que evidentment es posaran quan sigui. Ara, amb aquests n'he vist moltíssims, moltíssims falsos, però moltíssims, 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 i abans d'ahir mateix va ser l'última que vaig dir prou, ja no hi vaig més, perquè clar, sovint surt això, escolti, el meu no està...
De nous vells de tot moment.
Molts que jo ja havia vist, sí, que no els he posat aquí perquè he cregut que no eren, que això és clar, és un problema, no els hi dic a aquesta gent. Altres quadros que estan amb altres llibres de Ramon Casas que han sortit, com amb altres llibres, com a Casas, i jo no els he posat. Esclar, no saben si és un descuit, si no és un descuit, si és que tal. Jo no els he posat perquè no he cregut convenient. I, esclar, per ara, en tots aquests dies que he anat a mirar, que ja dic que prou, no he tingut cap sorpresa per una cosa que fos, que diguis, llàstima no haver-la posat. Tot al revés.
Ell ho firmava tot?
Ell acostumava a firmar-ho tot, el que passa que acostumava, no tot, però al final de la seva vida van passar bastantes coses i que el dia que puguin doncs ho escriuré i faré, o sigui, van fer reproduccions de dibuixos d'ells. Hi ha molta problemàtica, però això serà motiu d'una altra cosa, perquè ara hi ha quadros que estan firmats, no estan firmats per ells i són cases, perquè són coses inacabades que després ho firmen, quadros que surten amb el nom de cases i no són cases, que he trobat de qui era, per exemple, un d'aquests que vaig anar a mirar l'altre dia, doncs sé de qui és el pintor, però què va fer? Jo tinc la fotografia original, llavors què van fer? Van tallar, dos, és que és curiosíssim, van tallar la figura aquella, era una figura llarga fins aquí baix, van tallar-la i la van quedar fins aquí, llavors posen cases aquí.
La van tallar pel pit i van posar
casa. I després l'altre dia també van venir de les subhastes de Madrid, com se diu aquella subhasta, surt amb una subhasta, aquest m'han vingut la tira de gent per si el compraven o no, que és un cases que surt a les subhastes Duran de Madrid, que tampoc no és cases, i esclar, aquest és divertidíssim perquè aquest l'han tallat just fins aquí, o sigui, somment es veu un trosset d'espatlla, un trosset petitet aquí, perquè esclar, això era, vaig comptar el format, les mides que eren, que són ja les que són convencionals d'un format, i esclar, vam fer-ho, li vaig dir al meu marit, perquè és l'únic que sap dibuixar, dic, a veure, fes-me aquests 8 centímetres proporció, a veure què passa, just, els 8 centímetres que faltaven per ser la proporció era el flascot, no? Que és lògic, o sigui, ningú fa un tros d'aquí, no?
Hi hauria un altre llibre d'anecdotari.
Ui, i les cases que t'imagines que són de gent d'aquests molt coneguts, que a més deixen amb les grans cases, dius, Déu meu, o bé, altres que no t'imagina, bé, es podria explicar tot el que vulguis.
Això és el que ens explicava Isabel Coll el desembre del 1999, quan es va publicar Ramon Casas, Una vida dedicada a l'art, aquest catàleg raonat de l'obra pictòrica del protagonista d'aquest 2016. 5 minuts i arribarem a les 11 del matí, més coses a la tercera hora de programa.